Un paisatge únic com el de la Vall de Bianya només pot donar coses bones. A Can Dorca elaborem embotits curats i cuits i productes de carn fresca de forma artesanal, amb porcs criats a la Garrotxa per oferir un producte extraordinari. Tenim un dels pocs escorxadors artesans de Catalunya per garantir la traçabilitat i la qualitat. Can Dorca, embotits artesans de qualitat des de 1949.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a l'Odiu Tothom. En poc més de 24 hores comença la campanya electoral. I aquesta sembla que és una campanya diferent. Si us heu fixat aquests últims dies, ja més en campanya que no pas en precampanya, tampoc hem vist els caps de llista parlar dels seus projectes polítics ni dels seus programes electorals, aquesta vegada a més de lideratges. Per tant, hem cregut oportú, en el programa d'aquest mes, de qüestionar-nos els lideratges, perquè més que mai es busquen nous lideratges, i no només en el món de la política, sinó també en el món de l'empresa. Per tant, ens fixarem en quins lideratges tenim, com han de ser aquests lideratges, entendre'ls en aquest món global en el qual hi ha nous valors, hi ha moltes maneres de fer, i els lideratges no són tots iguals. I en parlem amb diferents persones. Una de les que primer entrevistarem és l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, que les ha passat de tots els colors i que de lideratges en sap alguna cosa. I a més tenim una taula d'experts excepcionals. Benvinguts a l'Odi Tothom. Vinga, som-hi. Tenim 5 persones al plató que ens ajudaran a anar enfilant el programa d'avui a partir de l'entrevista que ara veurem amb el president Artur Mas, però també les diferents persones que anirem parlant a través de videoconferència i que tenen moltes coses a explicar-nos. Albert Bosch, què tal, com estàs?
Entenc.
Emprenedor, promotor de lideratge circular. Tu has fet un altre tipus de lideratge.
Sí, vinc de les meves fonts de l'aventura, però sobretot del lideratge organitzacional.
Això sí que és un bon lideratge. Ima Puigcorbé, tal, com estàs?
Hola, bona.
Ramadera, emprenedora, escriptora, líder també de la Revolta Pagesa. Per tant, diguem que la teva faceta és molt transversal, no? També.
Sí.
Gràcies per acompanyar-nos. Eudald Morera, empresari i emprenedor. Gràcies per ser aquí també.
Moltes gràcies. Bona nit.
Tu també has estat en alguns entorns on el lideratge a vegades és difícil de portar, eh? Ja en parlarem. Mateu Bataller, doctor en comunicació.
Hola,
com
què
estàs?
Tal?
Gràcies
molt
per
bé.
Ser aquí. Gràcies. Josep Burgaia, gràcies per acompanyar-nos, professor i degà de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vir. Bé, començarem per la primera videoconferència i la fem amb una persona que de lideratges n'ha viscut i uns quants. I ho llegeixo perquè n'ha viscut uns quants. Va començar fa més de 25 anys a Ràdio Sant Cugat, va participar en la posada en marxa de l'Agència Catalana de Notícies, va estar 12 anys a Catalunya Ràdio, va ser subdirector de RAC1 i RAC105, va ser 9 anys mà dreta de Jordi Basté al món a RAC1, va ser secretari de difusió de la Generalitat i en aquest moment és director d'audiovisuals del grup AllNacional.cat. Jofre Llombart, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com esteu? Bona nit.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per convidar-me.
Fèiem tot un repàs, has tocat moltes tecles, uns quants sí. Lideratges, i no sé si totes aquestes tecles han tingut el mateix so.
No. No des de molts punts de vista. Per exemple, el temps. No és el mateix els lideratges avui, a 2024, que fa 25 anys o quasi 30 quan vaig començar. Fins i tot des del punt de vista, ja que parlem de lideratges comunicatius, avui dia la televisió, amb un 12 o un 15% de l'audiència, ets líder. Uh-huh. Fa 20 anys, amb un 15% de l'audiència, t'acomiadaven l'endemà per baixar audiència. No? Això ha canviat. Els lideratges també són diferents quan són amb una notorietat pública o quan són de governança interna. I aquí tens gent que domina molt més d'això que estic dient, però vull posar, evidentment, la diferenciació entre quan lideres una cosa amb una faceta pública a quan el teu lideratge es queda portes endins. O també hi ha diferències en lideratges de quan és una empresa pública a una empresa privada. Ho he notat moltíssim, també. Per posar-te només tres talls el temporal, el públic o privat, i l'altre, de com poden ser de diferents aquests lideratges.
I, per tant, tu que has viscut una mica tot, tant el públic com el privat, ha hagut de ser una reinvenció cada vegada? És a dir, el gran repte ha estat construir aquest nou lideratge en cada lloc on has pogut fer de líder?
Sí. Ja et dic, potser el que més pesa és el d'en quin moment et trobes a cada moment. No? El reinventar-te, potser d'aquests tres factors que he dit, el reinventar-te ve abans que res pels temps que et toca viure. No, no és el mateix portar la difusió de la Generalitat en un moment que hi romp TikTok, per exemple, en què la comunicació del govern ha de ser d'una manera diferent, a liderar un programa a Catalunya Ràdio quan no existia RAC1. No? I aleshores són maneres de liderar diferents depenent de les circumstàncies amb les que et trobes. I seria la meva primera conclusió, abans la letra, d'això, no? Que és el líder, jo crec que és més potent, i no estic parlant per mi, sinó vist lideratges com a la Llotja d'Honor, per entendre'ns, com a espectador, el bon líder és el que abans que res se sap adaptar als temps al que li han tocat viure o al context.
Clar, això t'anava
a dir,
no?
Però això ja va subir d'Arguin fa molt temps, eh?
Clar, per tant, si no entenc malament les teves paraules, és evident que el líder també s'ha d'adaptar a les circumstàncies de l'entorn, no? I depenent de l'entorn,
sí, sí.
És una direcció, és una altra, és una manera de treballar, és una altra forma de fer, no?
El context que t'ha tocat viure és bàsic per la gestió d'un bon lideratge.
Clar. Jofre, sé que t'agrada molt la política, per tant, estem a poques hores perquè comenci una campanya electoral que no sé si estàs d'acord amb el que dèiem ara al principi, que aquesta vegada va molt de lideratges.
Sí, sí? És així. Sí, sí, és així. Mira, allò que us explicava abans de les audiències també passa al món de la política. És a dir, avui tenim un president de la Generalitat amb més o menys el 20% dels vots. Vol dir que presideix la principal institució del país amb un 80% de gent que va anar a votar que no el va votar. El mateix passa amb l'alcalde de Barcelona i podríem trobar centenars i centenars d'exemples. En el mateix moment en què, per exemple, amb un 43, un 44% dels vots ja tens majoria absoluta amb el sistema d'Hondt, no? Què vull dir amb això? Que els lideratges avui dia són importants tenint en compte aquestes circumstàncies, que amb molt poquet, perquè està tot molt atomitzat, està tot molt fragmentat. El Sant Jordi de l'altre dia, vull dir, el Sant Jordi ahir, els més venuts sumen el 10%, els 5 més venuts sumen el 10%. Vol dir, el 90% dels llibres venuts ahir per Sant Jordi estan del 10 cap avall. Imagina't, vull dir, com està tot de fragmentat, no? Aleshores, centrant-nos en el tema de la política, que no vull defugir, estem en aquella contradicció que, per exemple, Helmut Kohl, Felipe González, Jordi Pujol, ja no hi ha lideratges com els d'abans. I quan aleshores algú es presenta amb un component de lideratge, que vol dir que pot arrossegar més enllà del seu espai polític, per exemple, Carles Puigdemont, Pedro Sánchez, etc., aleshores la societat diu que va a l'altra banda, que si són messiànics, projectes personalistes. És un debat molt, molt interessant, perquè la gent troba a faltar lideratges forts, però quan treuen al cap lideratges forts, aleshores se'ls acusa de ser això, massa autoritaris. Estem en un moment d'equilibri.
Diuen que són massa personalismes, no? Que és el que l'acusen, per exemple, amb el president Puigdemont.
Sí, sí.
Jo crec que, Jofre, d'aquí podem estirar el fil per començar a arrencar la nostra tertúlia aquí. T'agraïm molt aquests minuts. Gràcies per ser-hi avui. Que vagi molt bé la campanya electoral.
A vosaltres per convidar-me i que ens sigui lleu a tots aquesta campanya.
Exacte. Gràcies. Una abraçada, Jofre. Fins molt aviat.
Adéu.
Molt bé. Home, jo crec que el que ens estava plantejant en Jofre és un bon filó per començar a atibar, no? És a dir, parlem de lideratges, però resulta que quan aquest lideratge és molt accentuat, ho convertim en una paraula que es diu personalismes. Sí? És una balança complicada de fer, aquesta, o realment és una visió, diguem, esbiaixada que tenim els ciutadans? Qui comença? Va, Mateu, per proximitat a la política.
Bé, estic molt d'acord amb el que ha dit en Jofre. És a dir, ara estem en un moment que tot està molt fragmentat. El que passa que aquí el que s'ha de veure són les accions d'aquest líder. I és aquí on pots arrossegar més gent o no, no? Ell quan et deia, no, està fragmentat, el líder és molt personal el que pugui fer. Sí, però un bon líder, jo sempre he pensat que ha de tenir passió, ha de contagiar, s'ha d'emportar la gent, no? I amb això seria el líder ja polític, però també el líder empresarial, és a dir, formar part, no?, de que tot l'equip cregui en tu, no?, i que a partir d'aquí, doncs, puguis lideritzar aquest projecte. I a partir d'aquí, doncs, contagiar el que et deia, no? I si em permets l'altre, que és el que ens passa, aquests personalismes que està passant, sobretot en termes polítics, és l'escoltar. És a dir, aquí hi ha un perill...
Escoltar, això és interessant,
sí, sí. És escoltar. I per escoltar has de ser generós. Amb això vull dir que quan tu escoltes, primer t'agrada, perquè ara, per exemple, en aquest cas, no?, tots m'escolteu, no?, i puja l'autoestima, et sents important, és a dir, tothom m'està escoltant el missatge que estic dient. I per altra banda és un acte generós, és a dir, jo estic escoltant aquella persona i no m'estic escoltant a mi. I ara, en aquest moment on estem, això és important.
Jo discrepo una mica amb el fet que estiguem davant d'unes eleccions on el que prima són els lideratges. Jo crec que en aquestes eleccions sobretot prima l'estat d'ànim. És a dir, venim d'un període llarg, que se n'ha dit el procés, en el qual, diguem, s'ha tensionat molt la societat catalana i el nivell de conflicte intern ha estat important. I jo crec que es votarà menys per temes ideològics i més per una qüestió d'aquells que estan cansats d'aquest procés, que creuen que aquest procés no ha portat enlloc, i d'altres que es posicionaran, diguem-ne, a favor de mantenir aquest procés, que el 7 d'octubre va tenir, o de l'1 d'octubre va tenir sentit.
Per tant, com s'entén que, per exemple, amb la irrupció del president Puigdemont, les expectatives de Junts s'hagin incrementat de manera substancial?
Jo crec que és l'únic líder que té una capacitat de rastre propi, perquè fixeu-vos...
Per tant, aquí sí que estem parlant de lideratge.
Seria un cas excepcional, molt en la línia del populisme llatinoamericà, etc. Fixem-nos que Esquerra Republicana no té un gran líder. Té una persona que porta gestió i que tothom sap que darrere hi ha, diguem-ne, un altre que hi posa, diguem-ne, les idees principals. El PSC no té un Pasqual Maragall. Té algú que va gestionar el tema de la pandèmia, però no és algú que aixequi passions. Per tant, jo crec que aquesta vegada són més estat d'ànims que altra cosa.
Albert.
Sí, jo no sé si són les eleccions dels lideratges o no, però potser sí, són dels lideratges a missa, però no són eleccions de lideratge. Això és molt important, perquè tothom busca tenir una figura que lideri molt i que aglutini, per exemple, com aquests que ha comentat ara el Josep Burgaia, no? Però se n'obliden que s'ha de liderar un projecte. I quan han parlat així de les èpoques, poder, no sé, del Pujol, del González, del Helmut Kohl, tots aquests eren líders potents, líders, però lideraven un projecte que la gent sabia on anava, perquè les circumstàncies eren les que eren. Però també ara s'adapten tant que tot es basa en el lideratge, si és atractiu el líder o no. I després fa la política hooligan, no?, de captar atenció, però falta el lideratge de fons.
Com captar l'atenció i de què manera de fer-ho. Imma, tu has set com una mena de líder, com a mínim t'ha visualitzat com a líder amb això de la revolta pagesa. I has estat un líder que ha nascut molt ràpidament i s'ha format molt ràpidament, podríem dir, en dies o setmanes. No?
Bueno, jo vull també dir aquí que som molts dintre la revolta pagesa, sí que vaig ser portaveu al Parlament, però que som bastants. Però sí que és veritat que jo crec que amb el que comentaves, que falta passió, ganes, que la gent s'empapi, que se senti de costat amb aquest líder, que digui jo vull anar de la mà amb aquesta persona perquè té les coses clares. I crec que una mica és aquest missatge, aquesta imatge que tenim, per exemple, del president Puigdemont, no? Que és aquesta persona que té les coses com molt clares, no s'ha rendit en la seva lluita, i la gent, no?, com que veu que pot anar amb ell per això, pel tema aquest del procés, no? I veu un líder en aquest sentit.
Eudald Morera, abans m'he oblidat de dir que tu també vas passar per la política. O sigui, ja l'has tastat una mica, també.
L'he tastat, i precisament per això penso que també el líder no és que es faci, sinó que es construeix. No n'hi ha prou de que els teus superiors, el teu entorn et valori i et promocioni, no n'hi ha prou en que la família s'hi estigui d'acord, sinó que al final ha de ser el poble votant. I amb això enllaço amb el que deia l'Albert, que crec que és molt important. No és un lideratge de persones, sinó és un lideratge de persones i de projecte. i a vegades es confon la persona, perquè bé, una persona és per la popularitat que se li otorga, per la habilitat en les xarxes socials, per la destresa i per la voluntat que té de promocionar-se un mateix, acaba sent un autolíder. Però que, en definitiva, els líders que són autèntics són els que tenen projectes, que tenen estructura, que tenen base i que tenen carisma. I això avui costa.
Molt bé, hem fet una primera prospecció. Penso que és interessant. Ara comencem a entrar en fons en el tema i, home, a les portes d'una campanya vam dir a quin polític podem anar a entrevistar que realment hagi passat per un lideratge, diguem, de Dragon Khan, que els hagi viscut de tots colors. I vam pensar que Artur Mas era un molt bon exemple per parlar ara que està al marge de la política activa, que segueix fent les funcions d'expresident, però que tampoc es vol posar en cap vessal. I, per tant, vam dir, anem a l'entrevista. Escoltem l'entrevista que vam fer fa molt poques hores al president Mas i després l'analitzem. President Mas, què tal, com estàs?
Doncs bé, de salut bé. Però avui dia, si estàs bé de salut, has
ja
de dir que
molt,
estàs bé.
Ja és molt important.
Has de dir que
ja
estàs
molt
bé.
Important. Molt a prop d'aquí es grava el podcast A Favor de la Política.
Sí, senyor.
On hi has tingut diferents líders de molts àmbits.
Sí, senyor.
S'aprèn molt d'aquests lideratges?
S'aprèn. De fet, aquesta, en el meu cas, és una faceta una mica nova, perquè a mi m'havien entrevistat durant molts anys, gent com tu, però ara, aquests últims 2 o 3 anys, doncs, sóc jo que entrevisto persones, intento trobar persones que tinguin coses a dir i, a més, sota aquesta rúbrica de A Favor de la Política, amb un intent de fer entendre que la política no és només la picabaralla, la desqualificació, l'insult, el bla-bla-bla o la gesticulació a la que estem dissortadament acostumats, sinó que la política és alguna cosa més que tot això. I amb aquestes persones es pot aprofundir. Es pot aprofundir des d'una altra perspectiva i amb un altre tarannà.
I ara que ha provat les dues bandes, quina li agrada més?
Em sento còmode amb les dues.
Sí?
Sí, sí.
Vull dir que encara tindrà una faceta periodística.
Sí, no, perquè també s'aprèn molt. S'aprèn molt i t'has de preparar les coses d'una manera diferent, has d'actuar d'una manera diferent, no és el mateix quan tu respons les preguntes que quan tu les fas, clar, és diferent. Jo torno a dir que aquesta manera de fer doncs, no era el meu hàbit. Jo em vaig passar 30 anys sent entrevistat i ara doncs, he descobert aquest món nou que no està gens malament.
Parlem de la campanya electoral,
vinga,
que comença ja.
En hores.
Jo he viscut campanyes electorals, però vostè n'ha viscut moltes més. I sí que és veritat que temps enrere, no, els programes electorals es basaven les campanyes, no? I eren molt d'articular el discurs a l'entorn del que farem en els propers 4 anys, etc. Però no sé si aquesta vegada la cosa va més de lideratges. És a dir, es posa molt l'accent en la persona que es presenta, no? En el que representa, en el que ha fet, en el que ha deixat de fer, amb les pretensions, amb el que no ha fet.
A veure, si la pregunta és si cada vegada es personalitzen més les coses, probablement és veritat, però això no només passa a Catalunya, passa una mica a tot arreu, no? Fixeu-vos en els Estats Units, al final tot és Trump o Biden. Trump o Biden, Biden a Trump, és igual. I a Espanya, doncs, és el Pedro Sánchez, i és el Pedro Sánchez o el Feijó, i tota la resta, doncs, ja són, diguem-ne, actors d'una altra categoria, per entendre'ns.
I
no?
A Catalunya?
Bueno, i a Catalunya, doncs, esclar, doncs hi ha el que hi ha, i aleshores dius, home, doncs, president Puigdemont ocupa un espai molt gran i molt determinant, i probablement, doncs, en aquest cas no hi ha cap altre que ocupi el mateix espai, segurament, des del punt de vista aquesta d'omplir la pantalla, per entendre'ns, Salvador Illa ho intenta, però jo crec que tampoc ell té el perfil aquest concretament, no? I el president Aragonès, doncs, que és president de la Generalitat, encara que sigui en funcions en aquest moment, doncs, bueno, amb 33 diputats en el Parlament sobre 135 ha estat molt en minoria, no es va saber en el seu moment mantenir el govern amb Junts, i això ha donat una sensació segurament doncs, de precarietat i de manca de majoria i de suports per tirar coses endavant, que això vulguis que no, doncs acaba afectant, no?
Clar, però què és més complicat? Un lideratge amb una majoria àmplia, una majoria absoluta, un lideratge en minoria, és a dir, sabent, no, la situació que ha viscut el president Aragonès, amb 33 diputats, amb un govern, no, que ha donat molts toms, què és més complicat? Perquè a vegades algú diu, les majories absolutes s'han de saber gestionar, també.
És cert, les majories absolutes s'han d'haver gestionar i no cal que siguin absolutes. Simplement, majories, el que sí que cal, no, a vegades, i ho dic per experiència, és que les majories siguin sòlides, que siguin grans. No cal que siguin superabsolutes, perquè quan tens una majoria molt, 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 molt absoluta, doncs hi ha gent, com l'Aznar, per exemple, en el seu moment a Espanya, o després en Rajoy, que també va tenir majoria absoluta, hi ha gent que perd una mica l'oremus i que es pensen que són els reis del mambo. Eh? I això a vegades no convé. Ara, una cosa és no tenir majoria absoluta, que ara a Catalunya estem molt lluny de qualsevol possibilitat de que algú la tingui, i una altra cosa és no tenir una majoria prou gran, prou solvent, com per poder fer coses. Com per poder fer coses. I coses en la bona direcció, no? I això, en aquests darrers anys a Catalunya, ha costat molt. Jo, per exemple, vaig arribar a la presidència de la Generalitat l'any 2010, després de dos intents, després de dos tripartits. Jo tenia 62 diputats. I quan al cap de dos anys més vaig avançar unes eleccions i em vaig perdre uns quants, concretament 12, ens vam quedar amb 50, és que el següent en tenia 21, que era Esquerra Republicana. 21. I, esclar, nosaltres érem dos vegades i mitja el segon, anant no del tot bé, perquè era l'època de les retallades i sobretot l'època de la policia patriòtica, dels informes falsos, de l'espionatge, de la guerra bruta de l'Estat, etc, etc. No? Vam haver de conviure amb tot això. Per tant, jo què trobo a faltar? Jo trobo a faltar majories més sòlides que permetin fer coses. Després és evident que davant d'una majoria sòlida hi ha d'haver, perquè si no hi ha un líder potent o uns líders potents, normalment aquestes majories no arriben.
Aquí volia arribar, no? També, és a dir, majoria sense...
El peix que es mossega la cua.
Li anava a dir, el president Aragonès, que és un president jove,
sí,
no ha sabut arribar a molts acords, per exemple, en els mateixos pressupostos, no?, que són els que van fer al final avançar les eleccions.
Va obtenir l'acord del PSC, això és veritat.
Però més enllà d'aquest acord...
Però es va quedar a les portes de sumar algú altre per poder tirar endavant, i com a conseqüència d'això s'han avançat les eleccions.
Com valoraria el lideratge del president Aragonès?
A veure, jo m'he fet el propòsit des de fa molt temps,
No tant de no parlar,
sinó de procurar que les meves paraules no es vegin com una crítica i molt menys com un menysteniment respecte d'altres persones que exerceixen la mateixa responsabilitat que vaig tenir jo. I això és un codi de conducta meu que no em vull saltar. Per tant, no espereu de mi, doncs, crítiques agres, eh? Simplement una anàlisi una mica de la situació.
Mira, jo el que constato és que li replantejo d'una altra manera, perquè estem acostumats que les crítiques a vegades han de ser negatives.
No us preocupeu.
No? Fem-ho com a crítica constructiva.
Jo ho recomposo. És a dir, el que és evident és que Catalunya té un munt de reptes pendents, de gran volum, de gran envergadura, i que avui no hi ha les condicions, en aquest moment precís, com per fer front a aquests reptes amb garantia d'èxit. Això sí que és veritat. Més enllà de la gestió d'una persona o d'un partit, aquesta és la constatació, no? I la meva. I, per tant, a mi què m'agradaria? Doncs, home, que hi tornés a haver massa crítica en aquest país, i una part d'aquesta massa crítica ha de venir de la política, perquè si no ve de la política no es podrà fer, que a través d'aquesta massa crítica i d'aquest pes es pugui donar la volta a tota una sèrie de situacions i, sobretot, assolir alguns reptes que en aquest país, doncs, són fonamentals i inajornables. Per exemple, o sigui, podem parlar d'exemples?
Sí, sí.
Podem parlar d'exemples. Per exemple, cal tornar a situar la generació de riquesa i l'economia com a eix central del país, perquè sense això tot el que es parla de mantenir o fins i tot de millorar l'estat del benestar serà
no es podrà
inconsistent,
sí, sí,
perquè no hi haurà recursos. Catalunya té un problema de finançament amb l'Estat greu des de fa dècades. Si a més renuncia en aquesta capacitat històrica de generar activitat econòmica i riquesa, doncs arribarà un moment en què l'estat del benestar, que és el que ens distingeix també i el que ens ha de preocupar, que vol dir salut, vol dir educació, vol dir serveis socials, vol dir un munt de coses, tot això tendirà a afeblir-se, no? Una altra assignatura pendent importantíssima és com resolem el tema de les finances públiques de la Generalitat, el tema dels diners, el tema dels poders fiscals, en un moment en què es donen a Madrid unes condicions gairebé irrepetibles, perquè resulta que tenim la paella pel mànec gairebé cada dia. I això no passa habitualment. Això no passa habitualment, no? Un altre gran tema, com en aquest país es gestiona correctament el tema de la immigració. És un tema, doncs, que està aquí i que al final doncs s'ha de saber gestionar, perquè això afecta tots els països desenvolupats i a Catalunya també, i no de manera menor. No?
M'aturo un moment en aquesta qüestió, perquè ja sap vostè que ha generat i genera debats intensos. Quan es parla de gestionar d'una altra manera la immigració, o gestionar la immigració, exactament, de què parlem?
Parlem d'una cosa que jo li explico el meu criteri, que, que no és el de cap partit, ni és el de cap altre, és el meu. Vull dir que no ho tragueu més enllà del context que és. Jo crec que la clau en el tema de la immigració és adonar-se, un, que la immigració no és un fenomen nostre, sinó que és un fenomen de tots els països desenvolupats, sense excepció. Dos, que va lligat no només als desequilibris que hi ha en el món, que també, sinó que va lligat a l'envelliment de determinades poblacions, i les europees són evidents. Tres, que amb economies que tendeixen a créixer, hi ha necessitats i llocs de treball per cobrir, que si els de dintre no els cobreixen, doncs s'ha d'anar a buscar els de fora. Tot això està bé. I tot això no podem identificar-ho amb el tema doncs, de si són delinqüents, si no són delinqüents, si ens venen aquí a treure coses, si no ens venen aquí a treure coses. Això té una altra dimensió, té una altra visió. No? Ara, dit això, per mi la clau està en què es reguli bé la immigració, és a dir, que vingui no tothom amb portes obertes per tothom i amb permisos per tothom, sinó qui realment hagi de venir, i una vegada els immigrants estiguin aquí, aleshores han de tenir les mateixes oportunitats i els mateixos drets que té qualsevol altre, perquè són immigrants al començament, però després s'han de convertir en ciutadans de ple dret. Per tant, per mi la filosofia bàsica és regulem bé els fluxos, regulem-los bé, siguem exigents en aquest sentit, no convertim Catalunya en una gran ONG, perquè nosaltres som petits en el món i de necessitats aquestes n'hi ha moltes, però una vegada tinguem les persones aquí, aleshores tractem-les primer com a persones i segon, els hi hem de donar exactament les mateixes oportunitats, els mateixos drets i exigir els mateixos deures que té qualsevol altra ciutadà. Per mi el plantejament és aquest.
Dit això, quan parlàvem dels lideratges i dels líders, no? I sap vostè que són moltes enquestes d'opinió per preguntar als ciutadans què en pensen d'un líder i d'un altre, és veritat que les avaluacions que se'n fan sempre tendeixen a ser una mica baixes, no? Però sí que es denota que hi ha una certa desconfiança cap als líders polítics. I aquí segurament podríem entrar en aquella desafecció política que fa tants anys que en parlem i que segurament en parlem tant perquè no s'ha acabat de resoldre, no? Però la frase aquella de molta gent de dir és que ja no em refio de ningú, no? Clar, tenim un problema de lideratge, és a dir, el líder polític potser no acaba de fer el que es compromet i això ha passat massa vegades i el ciutadà diu, ostres, ja en tinc la pipa plena?
A veure, segur que hi ha una part d'això, però tingueu en compte algunes coses. La primera, que per mi és molt important. La gent es pensa que els polítics i sobretot la política ho poden resoldre pràcticament tot. I en el món en el qual estem, això cada vegada és menys veritat. Cada vegada és menys veritat. Per què? Perquè grans decisions que es mouen més enllà dels límits dels països, etcètera, etcètera, ja no les prenen els polítics. Les prenen altre tipus de gent, que normalment no estan sotmesos a l'escrutini dels polítics. I això és així, per tant, s'ha de ser exigent amb la política i amb els polítics, però també s'ha d'entendre que els polítics, malgrat que prometin més del que haurien de prometre, no poden resoldre-ho tot. Poden resoldre un munt de coses, però tot no. Per tant, aquell que jo he viscut alguna vegada, no? Hi ha un problema amb un poble, amb una ciutat, hi ha l'alcalde, l'alcaldessa, els regidors, etc. I la gent es pensa que...
Ho han de resoldre
que,
tot,
ho
no?
poden resoldre tot, sí, esclar, sí. Però resulta que l'Ajuntament té unes competències, té uns recursos, té una gent que hi treballa, i al final pot arribar fins on pot arribar. Això s'ha d'entendre bé, perquè se li ha de demanar a la política allò que la política pot resoldre, però no se li pot demanar a la política que faci miracles perquè no està a la seva mà. Aquest és un primer punt. Segon punt, els lideratges avui són més difícils d'exercir. Per què? Perquè abans els polítics ens adreçàvem a la gent a través de vosaltres, a través dels mitjans de comunicació.
Ara no.
Ara ja no
tant. Ha canviat molt.
O està canviant moltíssim, no?
El president Mas, que fa podcast per
clar,
internet.
Jo faig podcast per videopodcast.
Video costa. Però no tinc Twitter. Ha canviat molt.
Però no tinc Twitter. Però no tinc Twitter. I no el vaig tenir com a president de la Generalitat. I per una raó. Perquè em vaig negar a estar sota la pressió d'una xarxa com Twitter, sabent que en aquella època, sobretot, s'havien de prendre decisions tremendament complicades i moltes d'elles impopulars, i que això estava pendent del que passava a Twitter, jo no podia governar. Jo no podia governar. S'hauria convertit en...
Un orgue de grills.
En un infern. Per tant, bueno, jo no ho vaig voler. Però entenc que hi hagi molta gent que ho tingui, etcètera, etcètera, no passa res. El que vull dir és que la construcció de lideratge avui dia es fa per uns mitjans, per uns camins que no tenen res a veure amb el que estàvem acostumats en altres èpoques, i tot plegat és més líquid, tot plegat és menys consistent, és més eteri, tot plegat.
És el moment, no?
Exacte. Tot això és un allau d'informació tan brutal cada minut o cada dia que és indigerible, tot això. No es pot pair. I aleshores, clar, la gent passa d'un costat a l'altre i d'una cosa a una altra amb una facilitat extraordinària, però la consistència d'un lideratge s'ha de fonamentar en coses una mica més sòlides, que no pas aquesta vacuïtat amb què moltes vegades ens movem. No? I després, finalment, que quan es fan les eleccions, com que cada vegada ens hem acostumat més a votar un munt de partits diferents, i tot és molt bonic perquè tot és multicolor, és molt més enllà de l'arc de Sant Martí, doncs, esclar, arriba un moment en què dius, bueno, i ara això com es gestiona? Perquè si ningú té una majoria clara per governar, aleshores vol dir que s'han d'entendre entre molts, i aquests entre molts, moltes vegades, el que es fan és la punyeta, en lloc d'entendre's,
sí, sí.
No?
I aleshores, sí, sí, moltes vegades, o gairebé sempre, no?
Exercir el lideratge en aquestes condicions no és gens fàcil. Als polítics se'ls hi escapen moltes coses, perquè no hi arriben, no depenen d'ells, la manera de comunicar-se amb la gent és la que és, i a més les majories cada vegada són més febles, no? I aleshores això, doncs, vaja, això provoca, doncs, que els lideratges es vegin com a lideratges més dèbils, probablement, menys sòlids, etc.
Els principals líders que es presenten en aquestes eleccions es tornen a presentar una altra vegada. És a dir, no tenim cares noves, no. Per entendre'ns. Pensava, què és més complicat, no? Presentar-se per primera vegada davant les persones? O, per exemple, una segona part, no?, del president Puigdemont, que vol tornar per reprendre el que va deixar. Què és més difícil, no?
Vostè que ha passat una mica... Jo us puc parlar més de la meva experiència personal, no? És a dir, jo em vaig presentar 5 vegades com a candidat a la presidència de la Generalitat, 5 vegades, des del 2003 fins al 2015. Bueno, les coses van anar d'una manera en què de les 5, doncs jo vaig poder guanyar les 5 vegades. Al començament contra pronòstic totalment, altres vegades que pensàvem que guanyaríem millor vam guanyar bé però no tan bé com ens hauria calgut, etc. No? Es van donar circumstàncies molt diferents. Però després d'haver-te presentat 5 vegades i d'haver guanyat 5 vegades, doncs esclar, vol dir que... i d'haver-te quedat fora del govern 3 vegades d'aquestes 5, malgrat guanyar les eleccions, vol dir que ja les has vistes de tots colors, no? I aleshores, per mi, bueno, al final, és clar, quan t'has presentat tantes vegades de cap de llista o de candidat a la presidència, arriba un moment en què això ja és gairebé un hàbit, no? Ja hi estàs entrenat a tot això, no? I jo crec que el cas del president Puigdemont no és exactament el mateix, però, bueno, ja serà la tercera vegada, em sembla, que es presenta a les eleccions, no? I es va presentar l'any 2017, es va presentar l'any 2021... i ara, doncs, es torna a presentar. Aleshores, bueno, ja és una persona que clarament, doncs, té aquest background, d'una persona que ja no és la primera vegada que es presenta, sinó que ja ho ha fet en altres ocasions, no? I això, vulguis que no, doncs, et dona una experiència i et dona...
Per tant, l'experiència és un valor important en aquest sentit.
Sí, esclar.
Vostè és d'escalar bastant. De fet, no sé si encara puja les escales de casa seva a peu.
Sí, però jo sóc d'escalar escales, eh?
Sí, sí, però un vuitè pis, no?
Jo de pujar muntanyes també m'agrada, però no.
Pujar un vuitè pis cada dia?
Sí, sí, això ho faig cada dia.
No sé si li diu escalar o no. No sé si li diu escalar o no, però de complicat ho és.
Més d'una vegada. Però és que jo, sí, però és que com que jo no... El meu gimnàs és aquest, és caminar i pujar escales.
Quan ha escalat, quan ha mirat sempre endavant, quan hi ha hagut moltes dificultats i vostè ha hagut de dir jo soc el líder i per tant haig de ser allà davant, ara vist en perspectiva, hi ha hagut el moment que el president Mas ha dit ostres, aquí no vaig ser prou líder? Perquè sabem que la vida no es pot ser perfecta tota la vida.
No,
i que hi ha
molts
errors, no?
Molt, el líder s'equivoca molt. I com tots els líders, doncs jo també em vaig equivocar, això és evident, no? És a dir, de tots els reptes que jo vaig haver d'assumir i de totes les decisions complicades, dius, a on em vaig equivocar més, no? I aleshores, doncs, dius, per exemple, em vaig equivocar pactant l'Estatut amb el president espanyol, amb en Rodríguez Zapatero? Jo penso que no, però quan veus com va acabar l'Estatut, sempre dius, bueno, no sé si allò va ser el millor camí. Jo vaig pensar que sí i crec que era el millor camí en aquell moment. Però no va acabar bé, perquè al final el Tribunal Constitucional s'ho va carregar, no? Dos, vaig estar especialment equivocat quan a l'any 2012 vaig avançar unes eleccions perquè hi havia mobilitzacions en el carrer d'un milió i mig de persones que em demanaven que res de l'Estatut i res del pacte fiscal fins i tot, i em demanaven doncs, de fer un gir cap al dret a decidir, cap a l'autodeterminació i finalment cap a la independència. Si mirem el resultat de tot aquest procés, doncs dius, home, no ens n'hem sortit. Però jo penso que no podia, crec que no podia, mirar cap a un altre costat i fer veure que jo era insensible a tot allò que estava passant i que, en canvi, la meva responsabilitat i el meu lideratge havien de passar per canalitzar aquell moviment ciutadà que era molt potent i que ens havia de portar amb un horitzó nou a nivell de país, no? Em vaig equivocar o no fent el pas al costat el gener del 2016. Jo no l'hauria fet, aquell pas al costat.
Bueno, el van obligar
a fer-lo. No em van obligar. Jo no l'hauria fet, perquè teníem 62 diputats, ens en faltaven 6 per la majoria absoluta. Aquests 6 els tenia la CUP, en un moment en què dèiem, havíem dit independència sí, independència no, i els vots de la CUP sumaven a favor de la independència. Dius, home, els independentistes d'aquell moment havíem de sumar junts, no? Però la CUP va fer el que va fer. Jo podia haver-me quedat i repetir les eleccions... Ara s'especula amb això també, amb aquesta possibilitat. Jo podia haver fet això, per tant ningú em va obligar a marxar, però vaig preferir donar una oportunitat de continuïtat en el projecte sobiranista. I me'n vaig anar. I me'n vaig anar en un lloc que a mi m'havia costat molt arribar-hi. Molt vol dir molt, molts anys i molts esforços. No? I me'n vaig anar perquè vaig pensar que el projecte i sobretot el país doncs, no podien estar per sota de les meves aspiracions personals, al revés, no? Que jo havia de fer un servei en aquest sentit. Ara hi ha molta gent que m'ho ha retret. Hi ha molta gent que m'ho ha retret i aleshores et queda sempre aquest petit dubte, no? Et vas equivocar, no et vas equivocar... Va, al final arriba un moment en què... Jo sempre he defensat una cosa si parlem de lideratge.
Sí.
Un líder, per mi, el lideratge, vaja, més que un líder, el lideratge per mi són 3 coses. 4. La primera, tenir un projecte. Has de saber què vols i on vols anar. Has de tenir una idea, o unes idees, vaja, un projecte de país. 2. Has de saber escoltar. Has de tenir la humilitat de saber que tu no ho saps tot. I has de saber escoltar, i escoltar no vol dir
que sentir... Que en té per una orella que surti per l'altra,
sí, no?
No,
escoltar vol dir...
Incorporar-ho i...
Escoltar vol dir una actitud...
Pair-ho, no?
D'aprenentatge, de dir, escolta, vull saber el que està passant en aquest sector, en aquell territori, en aquesta població, etc. Per tant, projecte de país, una bona idea. 2. Saber escoltar amb humilitat. 3. Saber-te envoltar de gent que siguin bona de debò, no de gent que no et faci ombra, de gent lleial però no necessàriament obedient, que no és el mateix. Tu pots reclamar lleialtat en els que t'envolten, però obediència cega no, perquè aleshores acabes tenint un ramat de gent que no t'aporta absolutament
res. A vegades és interessant.
Exacte, eh? Per tant, projecte de país, saber escoltar amb humilitat, envoltar-te de gent de primera fila, i l'última i molt important, saber decidir, atrevir-se a decidir i assumir les conseqüències de les teves decisions.
Sí, sortir de la zona de confort, també.
Assumir les conseqüències de les teves decisions. El Churchill ho deia fa 80 anys enrere. No sereu jutjats per les crítiques dels vostres adversaris, sinó per les conseqüències dels vostres actes. Per tant, un líder ha de saber decidir i assumir les conseqüències de les seves decisions.
Hi ha una persona, un periodista que vostè coneix molt, que és Jofre Llombart,
sí,
que està al Nacional en aquest moment, que li vol dirigir una pregunta.
Vinga.
Sí, jo li poso i després la respon.
Jo crec que cada cop més, en l'àmbit del lideratge, és cada cop més important la gestió de la comunicació, la gestió de la informació, quan s'han de dir les coses, com s'han de dir les coses, a qui s'han de dir les coses. I en aquest sentit li voldria preguntar què n'ha après en tots aquests anys de com comunicar, tant en l'aspecte públic, allò que es comunica a la societat, com en l'aspecte, sobretot, de governança interna, com es comuniquen les coses portes endins de les organitzacions. Gràcies.
Això més o menys. El que n'he après és que una de les claus, que no necessàriament és important al començament, perquè la gent al començament no t'ho té en compte del tot, però que acaba sent decisiva amb el pas del temps, és l'autenticitat. Per bé i per mal, perquè quan tu et presentes tal com ets, hi ha gent a la que agrades més,
i gent
a la que
no
deixes indiferent, i gent a la que no li agrada gens. Però si tu perds aquesta autenticitat, en el fons, no diré que ets un impostor, però gairebé. Per tant, has d'assumir que no agradaràs a tothom i t'has de demostrar com el que ets, autèntic, no? I després és evident el que diu en Jofre, no? En política, triar el bon moment, però no només per comunicar, sinó també per decidir, és clau. La gestió del temps en política és fonamental, no? Això està clar, la comunicació interna, doncs home, que la gent et vegi empàtic, que et vegi proper, que siguis accessible per la gent que t'està envoltant, que quan entren en el teu despatx no vinguin atemorits, sinó que vinguin amb ganes, doncs, de portar i sabent que allà hi haurà bon rotllo, tot això també
i
compta, no?
L'aturo un moment, perquè ja que m'està dient tota aquesta sèrie de paraules, jo li proposo un joc.
Vinga.
No sé si li hauran fet mai, però anem a proposar-li fer un joc. Hem portat unes pissarres blanques,
sí,
on hi pondrem una sèrie de respostes, però miri, per fer-ho encara una mica millor, no respondrà només vostè, sinó que jo també la respondré. I llavors mirarem què ha dit cadascú.
A veure,
li sembla bé?
Sí? Sembla bé.
I a més li he portat quatre rotuladors, que quan he sortit de casa dic, no sé quin rotulador li donarem al president Mas. Per tant, li deixo escollir vostè. Hem fet una aposta amb la seva cap de premsa.
Jo em quedaré aquest.
El blau.
El blau.
El blau.
A veure,
L'hem encertat, eh?
L'heu encertat? Per què?
Perquè hem dit que l'agafaria el blau.
Doncs bé,
per un tema corporatiu, perquè a vostè l'ha envoltat el blau moltes vegades, també.
Exacte.
No?
Exacte.
Molt bé.
I m'envolta el blau del mar.
Per això. El blau del mar, Convergència i Unió era blau, president Puigdemont utilitza el blau ara a nivell corporatiu, no? Semblava que era un color.
Vinga,
molt bé.
El blau, eh?
Per cert, i li dono un paper per netejar les respostes cada vegada.
S'ha d'esborrar resposta per resposta aquí.
Com vulgui, si les vol posar dalt, podem fer-ho d'aquesta manera. La primera pregunta és, quina és la principal virtut que ha de tenir un líder? L'apuntem i ens ho diem?
Vinga, una virtut.
Una virtut.
Una sola.
Sí. Home, si diguéssim la mateixa, seria...
Sí? No serà la mateixa.
No serà la mateixa? Com ho sap que no serà la mateixa? Carisma i honestedat.
No és la mateixa.
No és la mateixa. Carisma, per vostè és molt important el carisma?
Sí, el carisma per mi és fonamental, sí. Perquè un líder que té carisma vol dir que hi ha molta gent que el segueix. Després ha de ser moltes més coses, entre d'altres honest.
Ah, que si és honest, no?
Ha de ser honest, ha de ser treballador... Clar. Ha de ser empàtic, ha de ser proper, ha de ser sensible, pot ser moltes coses, però ha de tenir carisma, ha de tenir ganxo, ha de tenir ganxo. Ah, poso carisma per quedar bé, però ha de tenir ganxo.
Ah, per quedar bé, val. No, jo li deia honestedat.
No, vull dir la paraula.
Ah, val, val, val.
Ara col·loquialment diríem ha de tenir ganxo.
Ha de tenir ganxo.
Ha de tenir ganxo.
Bueno, jo penso que l'honestedat és important perquè una persona honesta...
és molt important.
Està clar? Sí?
Però...
molt bé. Aquestes paraules les anem apuntant a la pantalla perquè la idea és fer el mapa del líder de l'entrevista amb el president Mas. La següent pregunta: què és el que no es pot perdre en un lideratge? No em caracteritzo per fer bona lletra i ho reconec, eh? Però...
jo la faig en majúscules perquè s'entenc.
Així s'estem igual. Jo ja no la faig en majúscules, però...
si no, no s'entendria res.
Sí? Autenticitat. No és el mateix que credibilitat. Però
no és el mateix, però una cosa pot
portar
a l'altra.
Eh?
Ha de ser una persona autèntica, ha de ser una persona que se la vegi íntegra, integral, eh? En el sentit de que és una persona que és... que tu saps que el que t'està dient... bueno, no està tan lluny, eh?
Sí,
saps que el que t'està dient és autèntic, és creïble, és a dir, que no et genera dubtes, que saps que s'equivocarà o no, però que hi ha una voluntat, doncs, de ser coherent, eh? i de convertir en fets allò que diu. Després podrà o no podrà, però com a mínim...
però com a mínim aquest, el caràcter és aquest, eh?
Jo crec que en aquest cas s'assemblen bastant.
Perfecte. Va, anem per la propera. Pensem en els que envolten, no? Dèiem, és important l'equip, no? Doncs de cara a l'equip s'ha de ser... com s'ha de ser de cara a l'equip?
De cara a l'equip s'ha de ser... no es pot dir dues coses, no?
No, mirem de ser... home, si és molt necessari pot posar-ne dues, però amb una hauríem de...
vale, doncs...
sí?
Utilitzo una.
Empàtic.
Sí, empàtic vol dir que has de generar... ens
deien
tenir ganxo, no?
Allò que costa
tant. Has de generar bon rotllo.
Entendre l'altre, no? Posar-se al lloc de l'altre.
Sí, home, i exacte. Posar-se al lloc de l'altre, però sobretot també generar un ambient d'empatia, que vol dir que la gent se senti participativa, que la gent s'atreveixi a dir coses, que les digui amb totes les conseqüències, etcètera, no? Crear un bon ambient, un bon rotllo.
Empàtic. A mi m'agrada la paraula sinceritat, perquè crec que les persones sinceres, no?
També està bé.
Poden anar per tot el món.
També està bé, però en política sempre us heu de preguntar una cosa.
Ah, sí?
Sí, és... s'ha de distingir entre dir mentides i no dir tota la veritat.
Això és perillós, per això?
No és tan perillós.
No?
No, perquè a vegades la gent amb això es despista. A vegades, per exemple, en política, hi ha temes que, dits a deshora, poden ser molt perjudicials. O hi ha temes molt delicats, per exemple, en matèria de seguretat, on no es pot espantar, a vegades inútilment, a la població, si tu saps que en aquell moment, doncs, hi ha un perill, però no pots tu tampoc respondre davant d'aquest perill d'una determinada manera o no el pots calibrar del tot. Vull dir que hi ha un moment en què tu saps coses que no són necessàriament del tot certes i que, esclar, si resulta que perquè les saps ja les has de comunicar immediatament dient-les tal qual, pots fer un perjudici molt més gran.
Totalment.
Vull dir, s'ha d'anar amb compte.
Molt bé. La següent. Quin és el principal requisit que s'ha d'aplicar davant d'una crisi? A veure... coratge.
Sí, perquè si s'ha de prendre una decisió complicada...
m'ha agradat aquesta, sí, sí.
Te l'has de jugar.
I s'ha de ser resilient, també, potser?
Sí, jo pensava, també, no, això també està bé, això està molt bé. Però jo quan dic coratge és perquè interpreto que la pregunta és davant d'una gran crisi.
Una gran crisi.
D'una cosa que dius, ostres, que això és molt gros, això que està passant, no?
Ara li voldria preguntar, per parlar de l'enemic, no sé si és parlar d'enemic, en tot cas... el contrincant, l'enemic, se l'ha de...
és que no és el mateix, eh? Jo mai utilitzo la paraula enemic en política. Mai.
No?
Mai. Com a màxim, rival, adversari o contrincant.
Contrincant. Fem un contrincant, doncs, fem un contrincant.
Sí, per molt dur que sigui de pelar el que hi ha davant, eh? Que jo m'he trobat uns quants, eh?
Que n'hi ha uns quants.
Mai li he dit enemic.
Doncs el contrincant se l'ha de...
se l'ha de
Jo faré servir dues paraules, va.
Ui, aquí potser en cal més d'una, eh?
Bueno, podríem fer un diccionari aquí, segurament, eh? A veure... Escoltar i vèncer.
Ja has de tenir la humilitat d'escoltar-lo, perquè et pot aportar alguna cosa, però la determinació de guanyar-lo.
Jo he pensat que se l'ha de lligar curt.
També.
No?
També.
Que tot i així...
També, tot i així costa. Tot i així costa. Però sí, jo també dic que se l'ha d'escoltar, eh? Però després se l'ha de guanyar.
Va, perfecte. Vaig per l'última. Abans m'ha dit... A vegades les respostes no han de dir tota la veritat, no?
Que en alguns, sí, que a vegades tens un nivell d'informació que sense dir cap mentida has de modular aquesta informació per no causar un mal major.
Li dic perquè això no val per la propera pregunta que li faré.
A veure.
Es tornarà a posar a primera línia política? O a la política activa? A veure. No? Aquest moment és així?
Aquest moment és així.
No?
No.
En aquest moment.
Si és en aquest moment... Ja em posa... No, si és en aquest moment, l'única cosa que s'ha de fer és això. Però segueix sent no.
Però segueix sent no.
Perquè podria ser sí amb un interrogant...
Clar.
I és no amb un interrogant. Cosa que vol dir que ja estàs més esbiaixat cap a un costat que cap a l'altre.
I la repregunta és... Sí?
No, si és no, és no.
Sí? No.
No, no, jo he escrit això. Això ho has escrit tu, jo he escrit això.
Llavors, una pregunta, sí? En un futur, potser... Mai se sap?
Jo em quedo aquí.
Vostè es queda aquí?
Jo em quedo aquí.
Bueno, em deixa així dubtós, eh?
No, no, em quedo aquí.
President Mas, gràcies com sempre. Que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bé, doncs ens hi posem a la segona part de l'Odio Tothom. Déu-n'hi-do la primera. Crec que el president Mas n'ha deixat anar unes quantes. De fet, sempre és un home de titulars. I quan parlem de lideratges, diguem, li agrada, s'hi sent còmode, i a més, quan hem vist, hem recordat coses que han passat anys enrere i que ell va viure en primera persona. Les cinc persones que ens acompanyen aquí al plató han vist tota l'entrevista, han pres bona nota, i ara us demanaré reflexions sobre el que ha dit el president Mas, que ha dit moltes coses. Jo crec que ens centraríem més en el tema dels lideratges, no? Ell ha apuntat quatre maneres molt clares, quatre virtuts que ha de tenir el líder, com s'ha de comportar un líder... D'entrada, la impressió quina és? Vinga, Urgaia.
Que parla com si no hagués governat. Llavors em sorprèn... Catalunya porta 44 anys d'autogovern, dels quals Convergència i Unió i Junts, etcètera, han governat 35. I, diguem-ne, Junts ha governat fins fa 3 anys la Generalitat i parla d'uns problemes que té Catalunya, com si els governs que hi han hagut no els haguessin afrontat, i m'hauria agradat que hagués explicat per què no els va afrontar ell en el seu moment. I, per altra banda, no ha explicat una cosa, tot i que l'ha insinuada, que és que en aquestes últimes eleccions hi ha hagut un moviment seriós, i em consta bastant de bona font, perquè ell es volia presentar en aquestes eleccions, però Carles Puigdemont va fer el pas endavant. Com a actiu electoral, és més actiu electoral Carles Puigdemont, i s'ha quedat a la rereguarda. Però aquest apunt final deixa bastant clar que continua estant en la política activa.
Albert. Estàs d'acord?
Hi ha moltíssimes coses, he pres un munt de notes. Sí,
ja he vist que anaves apuntant, eh? Sí, sí, bueno, és que donava per molt, l'entrevista.
Si n'he de triar una, potser, la principal, i crec que és la clau una mica del moment de lideratge que estem, és que ell el primer ha posat el projecte de país, ha dit. I crec que el que percep la majoria de la gent és que no hi ha projecte de país, hi ha projecte de partit. Això és una diferència fonamental amb el lideratge.
És important, la diferència.
Molt important, i crec que és una percepció majoritària.
Entraríem allò del partidisme, el tacticisme polític...
I ha dit un exemple clar, per posar-ho avui en dia, no sobre la seva trajectòria, que és que diu ara a Madrid tenim molta força als partits catalans, i crec que si hi hagués un projecte de partit, de lideratge, de propòsit de partit, seria molt fàcil aconseguir unes coses, per exemple, un finançament. Ara sí, un gran moment per aconseguir un finançament singular.
Sí, perquè ell ha dit que la força, no? Que ara es té la paella pel mànec, com no s'havia tingut mai.
I poder seria més important que altres coses, no? I seria clau pel futur de Catalunya, per exemple. És un exemple només. Però a vegades el lideratge ha de ser majúscula i no hi és.
Imma.
Jo crec que la definició que ha fet de lideratge el president Artur Mas és la definició de diccionari, no? Els adjectius aquests més, bueno, que tots coneixem, però jo crec que en temps d'avui també hem de tenir en compte la rapidesa de la informació, de les xarxes socials, de que per això crec que tot es fragmenta més i costa més ser aquest líder, no? Perquè tot no depèn només de petita informació, no? Allò que deia ell, val més no dir, no dius mentides, però dius mitges veritats, però és que aquí, en aquests temps que corren ara, és molt difícil, no?, arribar a poder fer això, controlar aquesta informació. Per tant, jo crec que aquí també
canvia. Sí, perquè, clar, la informació moltes vegades s'escapa de moltes maneres, no?
Exacte.
Per filtracions. De fet, hem vist moltes vegades els casos dels mitjans de comunicació que avancen moltes resolucions, sobretot en l'àmbit judicial, no?, abans que no pas el comuniquin els polítics. Això és extraordinari, no? Mateu, Eudald...
A mi m'ha agradat, a més, com ha aguantat el discurs, és a dir...
Exacte, tu ets doctor en comunicació. Anem als detalls d'aquestes
coses, no?
Hi ha hagut algun moment
com ha aguantat el seu... com ha manifestat el seu discurs, en cap moment s'ha escapat d'on volia anar, i, per tant, això, bueno, és una qualitat d'ell, no?, dir-te. I, per altra banda, estic d'acord amb el company. Ha parlat de projecte de país, és aquí, no?, on te patim, i on donava les característiques després de com ha de ser un líder. I, a més, ara, quan tenim tants canals de comunicació, és a dir, un líder ha de comunicar de diferent manera abans, amb el discurs, abans de la televisió, que li posaves l'americana, li posaves la corbata, ara és totalment diferent si surt a les xarxes socials, Instagram, etcètera, etcètera, no? Però, en definitiva, m'ha agradat la seva manifestació.
Jo crec que li has fet una entrevista intensa.
Diferent, no?
Diferent, s'ha mantingut en un discurs. Jo crec que en cap moment ha manifestat ell ser o sentir-se líder, i això per mi el fa més líder. És a dir, un líder, quan vol ser líder, acaba sent populista, acaba sent allò que dèiem al principi. Artur Mas es presenta molt despullat, sense interès. No li he notat un interès partidista, ni partidari, ni personal. I això penso que és un dels carismes que ell deia que ha de tenir un líder. No voler-ho ser.
Mm-hmm. Molt bé, abans d'escoltar l'opinió del següent convidat, us avancem que demà Corisa Media Group entrevista a un dels candidats en aquestes eleccions, que és el president Carles Puigdemont, i ens anem fins a Argelers per entrevistar-los. Una entrevista que li farà el director de Ràdio Olot i Olot Televisió, Joel Tallant, i el director de continguts de Televisió del Ripollès, Jordi Altesa.
Aquest dijous, a 9:15 del vespre, des d'Argelers, a la Catalunya Nord, entrevista a Carles Puigdemont.
Doncs no s'ho perdin, perquè segur que serà interessant escoltar què diu Carles Puigdemont en aquesta entrevista que ens ha concedit a Corisa Media Group. Saludem ara a Pau Canaleta, ell és consultor en comunicació, és professor de comunicació política i autor dels llibres L'estratègia electoral, 100 dies, una imatge, com crear la imatge d'un govern en 100 dies, o la comunicació de governs i institucions públiques. Pau, què tal, com estàs?
Hola, què tal, molt bé.
Tot bé? A punt per la campanya?
A punt per la campanya.
Sí? Et fan treballar fort o no?
No.
No? Lo just.
Lo just, sí.
Molt bé. Pau, en aquest últim llibre expliques les 80 claus de com comunicar correctament des del món públic. Avui no tenim temps de repassar-les totes, però sí, a tall de síntesi, podríem dir quines són les més importants?
Bé, us estava escoltant, no?, quan parlàveu de lideratge, i a mi em venia al cap la definició que feia un consultor francès, Thierry Saucet, de lo que és la presidencialitat, no? I els francesos diuen que la presidencialitat és aquella persona, aquell candidat, aquell líder que sap trobar la distància justa entre estar a prop del poble, per tant, entendre els seus problemes, no estar aliè als problemes que pateix la ciutadania, i alhora tenir una certa distància que el fa anar una mica més enllà. Per tant, no és ni algú que mira una mica el futur d'una manera que queda desenganxat de la societat, però alhora tampoc és algú que va seguint les enquestes i quina és l'opinió que en aquell moment està doncs imposant-se, no? Sinó que sap trobar aquest punt just. Per tant, jo crec que quan parlem de comunicació vinculat a líders estem parlant una mica d'això, de tenir els peus a terra i saber com viu la gent, quines són les seves preocupacions, quines són les seves problemàtiques, però alhora anar una mica més enllà i tenir una certa perspectiva de sobre quin país es vol, quin horitzó, etc, etc.
Estic segur, Pau, que aquests dies has seguit aquesta, no sé si dir-li campanya, perquè de precampanya electoral ja no en té res, diguem, de barraca directament, no? Estem veient una manera diferent d'adreçar-se a l'electorat? O t'ho plantejo d'una altra manera. És a dir, hem estat veient com el president Aragonès ha estat intentant aquest frec a frec, no? Intentar buscar el contrincant per enfrontar-s'hi, ha proposat un debat a tres argelers, on fos, no? Ha estat refusat per el president, per el candidat a Illa. I tots tenen una manera d'actuar així com buscant molt la confrontació, d'altres esquivant-la, però en tot cas és molt de personalismes. No? No sé si ho has detectat així.
Sí, sí, i jo crec que és un problema que és cert que també es produeix a altres països europeus i té a veure molt amb el sistema electoral. És a dir, si ens hi fixem, en els darrers 20 anys hem passat d'un sistema electoral, un mapa polític català en què està basat en dos grans partits i partits petits consolidats, tres partits, a un sistema on això s'ha atomitzat molt, i tenim tres partits mitjans i partits petits consolidats. Això dificulta molt la consolidació de lideratges. En altres societats, com l'americana o la francesa, en què al final hi haurà dos líders que seran els que acabaran anant a les urnes, aquests dos lideratges, qualsevol dels dos que guanyi, surt molt més reforçat. En canvi, aquí estem en sistemes en què, en el millor dels casos, trobarem que qui al final acabi sent president de la Generalitat doncs hagi tingut com a molt un 20-25% dels vots. I això, vulguis o no, és un hàndicap per entendre el lideratge a nivell polític.
El món està canviant molt ràpid, globalització, decisions que ens venen per altres persones que no són només els polítics, i per tant tot és molt canviant. La pregunta és si el polític d'avui s'ha sabut adaptar a aquests canvis. I ho pregunto també perquè moltes vegades seguim debatent sobre temes històrics, no? Qüestions que no s'han acabat de resoldre. És a dir, avui que tenim la Imma Puigcorbé aquí, de la qüestió de la ramaderia i la pagesia n'estem parlant des de fa dècades. Són mals endèmics que no s'han acabat de resoldre mai. Podríem continuar amb les qüestions relacionades amb el canvi climàtic, amb la immigració, com escoltàvem del president Mas, del dèficit de Catalunya econòmic. No s'acaben de resoldre les coses. El problema és perquè és difícil de resoldre-les, perquè els polítics tampoc s'ha sabut adaptar aquests nous canvis.
Bueno, perquè hi ha problemes que no es resolen a cop de tuit, sinó que requereixen molt de temps, requereixen projecte, requereix... Bueno, la mateixa administració, tramitar o tirar endavant qualsevol projecte, requereix molt de temps.
És un drama de dimensions descomunals, això ja, sí, sí.
Clar, vivim en aquesta contradicció en una societat on tot és molt efímer, on el cicle polític s'ha reduït molt. Abans els cicles polítics, quan parlem de cicle polític vol dir quan algú li ve de, o una opció política el vent li ve de favor, doncs duraven al voltant de 10 anys. Ara, amb 4, 5, 6 anys, ja el cicle polític s'està acabant.
Això sí, vol dir si que arribem als 4 o 5 anys, no? Perquè a vegades en qüestió de mesos ens ho ventilem tot.
Sí, però comunicativament ja tot és molt ràpid, s'ha d'actuar molt ràpid, es crema molt ràpid els temes, però en canvi la realitat, els temes estan presents. Ara ho comentaves, el tema econòmic, la immigració, molts temes que no es resolen d'un dia per l'altre, sinó que requereixen doncs, bueno, una bona anàlisi i una bona estratègia. Per tant, saber conjuntar aquestes dues coses, que és la poca atenció, com tot es fa molt més ràpid a nivell comunicatiu i com es cremen els temes i com els mitjans i les xarxes socials doncs, canvien de tema d'una rapidesa bueno, que sorprèn, doncs saber combinar això amb com has de tenir una visió a llarg plaç i que, per tant, els temes no es resoldran d'un dia per l'altre, el mateix de la pagesia o qualsevol altre, doncs jo crec que aquesta és la dificultat. I a vegades jo crec que els polítics tenen la percepció que la gent no ho entén, quan la gent ho entén més del que ens pensem.
Molt bé, és una bona reflexió, Pau. T'ho agraïm, que ens hagis acompanyat durant aquests minuts. Ja anirem comentant la campanya durant aquests dies, que segur que serà molt intensa.
Un plaer.
Que vagi molt bé, una abraçada. Fins molt aviat.
Igualment.
Parlant d'estirar fils, aquest fil que ara estàvem parlant amb en Pau, no? D'aquests temes endèmics que n'estem parlant sempre, no? I que formen part de tots els programes electorals. No? Una qüestió relacionada amb la ramaderia i la pagesia. Ara incorporem el canvi climàtic, però tampoc és vell. La qüestió financera de Catalunya. No, un té la sensació de que no s'acaben de resoldre. És perquè hi ha falta de lideratge, falta de projecte? De què?
Des del meu punt de vista, perquè ja fa temps que no es voten projectes polítics.
I què voteu?
Votem emocionalment. I sobretot votem contra. Llavors expressem en el vot les nostres frustracions, la nostra ira, etc. Els grups extrems representen bastant això. No diré noms, però diguem-ne, hi ha grups extrems que representen això. I crec, i ho he dit al començament, jo crec que en aquestes eleccions hi ha un sector que vota 1 d'octubre, clarament, i hi ha un altre sector que vota, diguem-ne, superar aquesta divisió que portem aquests 15 anys. I és curiós com el partit de govern queda gairebé en una posició subordinada, el partit que governava ara, una posició subordinada, i els dos grans líders i els dos grans relats, perquè ara el que, diguem-ne, es confronten són relats, sobre el de Salvador Illa i el de Carles Puigdemont. Però bona part de la població vota a la contra. És a dir, vota contra algú, no votem programes polítics.
Mateu.
Jo estic d'acord amb el de... A més, havia passat, jo recordo amb les eleccions amb Pedro Sánchez, que a molts ciutadans li preguntaven, li deien, qui votaràs? I ella et deia, no, en Pedro Sánchez. I diu, com és? T'agrada un programa, t'agrada un partit? I deia, no, és guapo. M'agrada perquè és el més guapo. És així, no? Com diu el Degà, és aquest lideratge, però a més amb l'imatge.
Les paròdies que feien en alguns programes de televisió.
Sí, guapo, sí, però va saber portar bé, ell, i en el seu cas ho va dominar bé, i ho va aprofitar. Però és a dir, és el que comenta el Degà, que moltes vegades no saps ni el programa que tenen i el votes per anar en contra de qui no t'agrada, no?
Jo m'agradaria afegir-hi, potser perquè penso que la societat canviem. La societat cada vegada és més exigent i alhora té menys paciència, perquè les promeses que hi ha hagut han quedat en no res. Per tant, sí que és veritat el vot emocional, però perquè la gent estem cansats o perquè la gent som més exigents. D'aquí ve que el lideratge polític és més difícil.
Jo penso que abans la comunicació era una estratègia, una eina, i tothom explicava el seu programa, i repetien el seu programa, i tot, el canvi, no sé què, i coses. I ara la comunicació és l'estratègia, que és diferent. Vull dir, ara tot es basa en la comunicació. Molt ràpida, com ha dit abans el Pau.
Tot es crema, i tot es crema molt ràpid.
I és com pujar a una d'allò de boxa i sempre anar al curt terme, no? Al curt termini, no pensant en el llarg termini. I jo crec que la comunicació ha de ser una eina, no el fi. I això es nota en moltes coses. També veus la incontinència de comunicació que té tots els líders actuals, a tot nivell. No poden evitar... Després hi ha baralles de galls a dintre els mateixos partits o dintre les mateixes coalicions que mentre s'estan negociant, un ja se'n va per aquí, se'n va per aquí. I això fa que estan... La comunicació és l'estratègia i això fa que és impossible cooperar amb altres partits. Sí, és impossible quasi determinar lideratges bons dintre el partit perquè es foten ells mateixos la trabanqueta amb la comunicació. Després, la comunicació marca l'estratègia i no és el lideratge de llarg termini de visió.
Aquí segur que el sector us heu sentit representats, no? Els mals endèmics que no es resolen mai en el sector primari.
Exacte. Jo crec que ens falta, com hem dit molts d'aquí, un projecte de país, no? Un partit polític que digui anem cap allà, anem tots i ho farem així, no?
I junts, no?
Exacte. Jo crec que... Però no, amb aquests partits polítics que n'hi ha tants, al final has d'arribar a acords i aquests acords desgasten, no tots tenen les mateixes visions i, per tant, és difícil acordar, no? I també una mica el que dèieu vosaltres, que jo ho veig, també, la gent al final va votar el partit menys dolent, no? Ja no anem a votar el partit que m'agrada, que... No, anem a votar el menys dolent, no? I això jo crec que tampoc ajuda, no?
Molt bé. D'aquí uns minuts entrevistarem una persona crítica, coneguda, que ha fet de política, que ha fet de periodista, que ha fet d'escriptora, que és Pilar Rahola, i que les ha viscut també de tots colors. Però abans ens volem fixar en els lideratges empresarials. Abans deien que segur és molt diferent, un lideratge polític, un lideratge de l'empresa. Però diguem, al final comparteixen aquest mateix món global que és diferent, que és molt canviant i que un s'ha d'adaptar a l'altre. Parlem amb una professora de AI Business School, però abans anem cap al racó de Can Dorca, on allà ha perdut molt bon embotit i trobem totes les dades. Perquè el que li demanem a en Joel Tallant és que ens faci una radiografia del líder empresari. Joel, va, som-hi, quan vulguis.
A l'hora de definir com ha de ser un bon líder, hem d'analitzar diversos factors. Però n'hi ha uns que són absolutament comuns i imprescindibles a l'hora de parlar de lideratge en funció de les fonts que consultem. Nosaltres hem pres com a referència la EAE Business School i també el Boston Consulting Group. Són dues institucions de referència en formació del lideratge, tal com podem veure en aquest quadre. A partir d'una enquesta que ha comptat amb 4.000 professionals, els ha permès arribar a una sèrie de conclusions que ara analitzarem. Són les habilitats toves, el que es coneix com a soft skill. Un líder ha de tenir, per exemple, empatia, saber posar-se al lloc de l'altre, capacitat d'escolta, estar atent al desenvolupament professional i personal dels membres del seu equip, capacitat de qüestionar-se les actuacions, adaptabilitat, gestió de la incertesa i una de molt important, que és la flexibilitat. Són habilitats que es consideren de gran valor i expliquen que cal formació, a més d'altres coneixements tècnics, d'estratègia i també de gestió empresarial. Ara bé, ara que sabem quins atributs ha de tenir un líder, ens fixem en els tipus de lideratge, perquè això també és important i veurem que encara hi ha formes clàssiques que no han canviat. Per explicar-ho, ens basem en un estudi d'Infojobs. Apunta que els líders no utilitzin un únic tipus de lideratge, sinó que facin com una mena de mescla, intentant-se adaptar als nous temps. Hi ha fins a 5 mètodes que predominen a Espanya. El resultat és que un de cada 3 treballadors diu que treballa sota un model de direcció autocràtic, és a dir, on el líder pren les seves pròpies decisions de forma arbitrària, ja que és la persona que té el control del treball. I ho fa amb total autoritat i responsabilitat. Però això no vol dir que tothom hi estigui d'acord. Fixem-nos, el 37% preferiria un lideratge transformacional a la seva empresa, és a dir, on el líder fos capaç de transformar o canviar els seus treballadors de manera positiva i valuosa. Més dades. Altres tipus de lideratge són el democràtic, on el líder demana a l'equip que participi en opinions i estratègies, encara que sigui ell qui prengui la decisió final. Hi ha el laissez-faire, que en català significa deixar fer, on es permet que cada treballador faci la seva feina i el líder no dona ordres ni tampoc cap mena d'instrucció. I el transaccional, basat en l'intercanvi entre el líder i els empleats, i es compensa als treballadors amb incentius quan arriben al seu objectiu. No deixem encara les dades. Fa gairebé un any es va presentar el llibre blanc del lideratge ètic a Espanya. Impulsat per la Business School, la EAE Business School, en aquest estudi es concreten les 8 competències clau. En primer lloc, cal una ambició ètica, el desig d'aconseguir un benefici que impacti a tot l'equip. En segon lloc, cal, i aquest és molt important, la confiança. Significa pensar que, a través dels coneixements i competències de les persones, es poden arribar als objectius. Un altre és l'anticipació i la innovació. I té a veure amb els canvis d'hàbits de consum que està experimentant la nostra societat i que ens ha portat precisament a la transformació digital. El cinquè és l'exemplaritat, que és la bona conducta que pot motivar a la resta, doncs, a que sigui imitada i que, per tant, si hi ha un bon líder al davant, els altres el segueixin. Un de molt important és la comunicació i la transparència, que va molt lligada amb la credibilitat. Un altre punt és el pensament crític, analitzant els errors, l'absència del rancor, pensar en el passat, present i futur i trencar, sobretot, les normes, trencar les regles. La curiositat i creativitat és un altre factor a tenir en compte, especialment rellevants quan ens referim a pensar en noves accions que surten del no-res a partir de dades conegudes i, finalment, la temprança, que es refereix a actuar amb moderació. De vegades, prendre decisions en calent pot portar conseqüències i, per tant, meditar-les sempre és un bon consell.
Molt bé, doncs gràcies, Joel. Saludem a Maite Moreno, que és la directora del Màster en Recursos Humans d'EA Business School. Maite, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, com esteu?
Gràcies per acompanyar-nos. Hem fet referència a unes quantes dades que precisament sorgeixen d'EA Business School. La primera pregunta que et voldria fer, Maite, és: la gestió de les persones és un concepte que cada vegada agafa molta més força a dintre de les empreses. És veritat que hi ha uns lideratges molt significatius, molt marcats, però se segueix aquest lideratge? És a dir, per molt que hi hagi un líder, fa falta que darrere hi hagi una sèrie de persones que segueixin aquest lideratge. S'ha de voler un sentir manat. La gent li agrada sentir-se manada?
La veritat és que la paraula manar no sé si és la més oportuna. Sovint vinculem el concepte de lideratge o líder amb algú que mana. I res probablement més lluny de la realitat. De fet, heu esmentat molts estils de lideratge. Es parla molt del líder servil, servant, o servant leader, que és un líder, fixa't on arriba la qüestió, no? Que és un líder que està al servei de les persones, no? Uh-huh. És a dir, no és tant la persona que mana, sinó la persona que s'encarrega d'estar al servei de les persones, la persona que s'encarrega d'apartar els entrebancs que puguin tenir els seus, o que pugui tenir els seus equips per tal de tirar endavant. Fixeu-vos fins a quin punt manar probablement no està tan vinculat amb el lideratge, més enllà de paraules o conceptes com inspirar, convèncer, motivar, no? En definitiva, fer que els altres facin sense tenir aquesta sensació de que algú està essent manat. Perquè
clar, jo, de fet, utilitzava la paraula manar perquè moltes vegades el treballador diu a mi em manen això, em manen allò. És una paraula que s'utilitza molt a la feina. Per això te l'he posat a la pregunta. Maite, Perdona, digues.
No, totalment en línia, perquè sovint utilitzem aquest tipus d'expressions quan realment ja no és l'estil de lideratge que estem veient a les noves organitzacions.
El nostre és un país de pimes, de petites i mitjanes empreses. Per tant, és molt diferent un líder d'una multinacional, no?, d'un líder d'una pime. Depenent de la tipologia d'empresa a la qual es treballa, això és important, el lideratge també canvia?
El tamany importa aquí.
Sí, no?
Tot i que és veritat que les empreses cada vegada tendeixen a ser més petites, no? Tenir aquelles empreses que veiem abans, no?, de 2.000, 3.000 persones, molt propi del sector fabril, no?, de les fàbriques, allà veiem un lideratge més autocràtic, com heu esmentat molt bé, no? un lideratge més de manar, podríem dir, però és que era necessari, no? Perquè d'alguna manera s'havia de fer com a l'exèrcit, no? I de fet coneixem organitzacions tipus exèrcit, l'església, no? On hi ha, no? Són estructures organitzatives
molt rígides, a més a més.
Per exemple, no? Hi ha algú que mana, efectivament, i els altres obeeixen. Més que res per una qüestió pràctica. Cada vegada aquestes pimes, les pimes, sobretot les pimes catalanes, cada vegada tendeixen a ser més petites i si bé venim d'una pime més amb una cultura més familiar, no? On efectivament l'amo, el propietari de l'empresa, era qui manava, efectivament manava, cada vegada més aquestes companyies tendeixen a alinear-se amb companyies més modernes. Tenim moltes, un ecosistema empresarial de start-ups, un ecosistema molt interessant, i aquestes noves companyies ja estan adoptant, els seus líders, els seus directius ja estan adoptant noves tendències de lideratge i passant d'aquest lideratge més, podríem dir, podríem catalogar de familiar, no? On és el pare, l'amo, el que mana, el que ens diu que hem de fer, cap a un lideratge més modern, no? Per tant, en definitiva, la mesura evidentment importa. La cultura organitzativa de la pime catalana també influeix significativament en l'estil de lideratge.
Molt bé, ja per acabar, Maite, i t'ho demanarem molt breument perquè anem una mica passats de temps, et demanaria que m'expliquessis el que t'he sentit parlar moltes vegades, que és el síndrome de Procusto. Què és aquest síndrome?
Té un nom ben lleig, eh?
Sí, no, és bastant repel·lent. No? Sí.
La síndrome de Procusto, també coneguda com la síndrome de l'estirador, és una metàfora. En definitiva, és una metàfora de l'antiga Grècia que es refereix a la pràctica que tenen molts líders de forçar la uniformitat, és a dir, que tots siguin iguals en situacions on la diversitat és molt important, no? I en els equips que liderem, la diversitat és molt important. Aquesta metàfora té el seu origen, com us deia, la mitologia grega, on Procusto el que feia era ajustar les seves víctimes amb un guit de ferro, tallant-li les cames, això és un lleig, o estirant-li fins i tot els seus membres per tal que les persones s'ajustessin aquest llit. En el context modern, òbviament, no existeix ningú que talli cames ni res de tot això.
No, però potser no existeix, però sí que hi ha algú que a vegades diu tallarem cames. Aquí tallarem
però
cames.
Però sí que és veritat que, malauradament, hi ha molts líders que apliquen i fan patir aquesta síndrome a les seves víctimes, entre cometes, perquè forcen la conformitat o la uniformitat al seu model, al seu model que volen establir, ignorant qualsevol diferència individual, que són molt importants. Totes les persones en un equip són diferents, i inclús ignorant les necessitats específiques dels membres dels seus equips. I això pot passar no només en l'àmbit empresarial, el podem trobar a qualsevol àmbit, en l'àmbit educatiu, social, cultural, És una manera, de fet, en la síndrome de precursor és una manera que poden tenir molts líders de discriminar fins a tenir conseqüències negatives, molt, molt negatives en la salut mental dels seus equips. Per tant, no és cap tonteria.
Està clar. Maite Moreno, t'agraïm aquests minuts de reflexió i ens veiem aviat.
Molt agraïda, igualment.
Que vagi molt bé, vagi gràcies. Molt bé.
Gràcies.
Alguna reflexió pel que deia la Maite ara? Hem canviat d'angle, eh? Parlàvem dels empresaris, però bé, tampoc és tanta la diferència, Albert.
Bueno, totalment d'acord, sobretot està molt bé quan li has preguntat a les pimes, que Catalunya és un país de pimes, què passa amb això, no? Perquè és veritat que ho tenim molt clar, és obvi que...
El... I més que moltes vegades vol dir petites i mitjanes empreses de relleus familiars...
Exacte, i també empresa familiar i tot això, i aquí el lideratge... A vegades costa més d'implantar perquè hi ha l'amo molt a prop, no? El fundador o inclús i tot això, i allà costa. Després encara hi ha la figura del jefe, el que mana. No? I això és terrible ja no només per la motivació, sinó perquè això condueix a equips mediocres, equips que no busquen l'alt rendiment, equips que no potencien, no fomenten, no capten el talent. Després, com més estigui la gent per treballar, és la part més fàcil de l'equació. Si et manen, és molt fàcil, treballes, ja està, hores. El difícil és prendre decisions, ser crítics, els equips, ho ha dit hasta el president Mas, no? Volem equips lleials però no obedients. Estem gent que sigui crítica...
Ramat, eh?
Que
busqui... Parlava del ramat, no tenir un ramat que segueixi i ja està.
Perquè creïn valor. Les empreses petites, mitjanes i grans han de ser creadors de valor. Gent que treballa és molt fàcil. L'equip ha de ser creador de valor i això està molt associat al lideratge.
Audal...
Sí, jo voldria afegir un element més, m'hi trobo més còmode en la part empresarial que no pas en la política, i en l'empresarial la voldria inclús definir com una cosa més global, perquè hem parlat de quins són els atributs d'un líder, però no hem parlat qui és el líder. I el líder, a vegades, ho podem ser-ho tots. Tots aquí som líders avui o demà, i demà passat podem deixar-ho de ser. Podem tenir carisma per una cosa, però no ho podem tenir per una altra. Jo recordo una xerrada de l'Albert que em va explicava que per anar al Polo Nord, al Polo Sud, es va operar de l'apendis. I a mi allò em va fer reflexionar molt, perquè no tenies apendis, em vas dir, i et vas fer per precaució. Aquesta precaució és una manera de definir el lideratge d'un mateix. I cada un ha de ser líder d'un mateix, perquè a la vida hi ha malalties, hi ha situacions laborals, personals, familiars, ocultes, silencioses, que cada un ha de treure el seu líder intern. I jo motivo que tothom tregui aquest seu lideratge perquè l'empatia la necessites quan necessites col·lectiu. Però un mateix ha de ser líder d'ell mateix, lluitar per un mateix, prevenir, preveure i tenir la confiança en que les coses poden canviar quan va malament.
Una molt bona reflexió aquesta. Josep.
Jo no sé si ho faig bé o malament, però en tot cas, diguem-ne, m'ha tocat liderar un equip de 150 persones.
Només?
Només de 150 persones, més molt particulars, perquè són professors universitaris.
Què vol dir això?
Que tots són molt llestos, que tots han estudiat molt, que com deia el Josep Maria Bricall, el professor universitari és un empleat que es comporta com un professional liberal. I que, per tant, diguem-ne, això de l'autoritat tu has de guanyar, eh? I per tant acabes liderant en la mesura que et guanyes una autoritat moral. Vol dir estructures molt planes, molt obertes, en el qual el coneixement flueixi, rodejar-te dels més bons, perquè fins i tot sembles una mica bo tu mateix, i ser molt empàtic, donar oportunitats a tothom, que tothom pugui plantejar, diguem-ne, les idees, els projectes que tingui. I a mi una cosa que em funciona bastant és tenir sempre el despatx obert i l'agenda oberta.
O sigui, que hi hagi aquesta proximitat per mi.
És el mal, per mi el mal líder és el que té l'agenda sempre plena i que no té mai temps per ningú. És un gran error.
Bé, com diuen els companys, és a dir, una qüestió és manar, ser el jefe, l'amo, i l'altra ser el bon líder, que és treure el millor de cadascú. Mm. Val? Has de tenir la capacitat de poder-ho afrontar. I els errors, dir-los a casa, amb la porta tancada, dir el que has fet malament, i a fora dir i encoratjar el que has fet bé. No?
I gestionar les coses moltes vegades de manera interna. Eh? Imma...
Nosaltres en ramaderia, no? Diem que el bon pastor és el que va davant del ramat i el ramat el segueix, no? I sempre és un aprenentatge. Hem après que els animals amb un aprenentatge positiu és quan ens segueixen, no? Jo crec que una mica el líder és això, no? que el ramat sap que darrere aquell anirà en un lloc, obtindrà alguna cosa millor que d'on està ara. No? Nosaltres, si enganyes el ramat i el portes en un prat on no hi ha herba, el pròxim dia no et vindrà. No? I una mica jo crec que és això, no? Un líder el que sempre aporta algo positiu en el grup que lidera. No?
Molt bé, si hi ha una persona que alguna cosa en sap de lideratges, és la que ara entrevistarem, bàsicament perquè ha estat líder, ha tingut líders, ha patit líders, ha conegut a molts líders de tot el món. És escriptora, periodista i política. Pilar Rahola, què tal? Com estàs?
Bona tarda, molt bé, escoltant-vos. M'agrada molt la metàfora del ramat.
Sí, eh? Sí. La metàfora del ramat és la de l'Artur Mas, que hem escoltat fa una estona, no? Que deia, no pots tenir només una gent que et segueixi, no? Que et faci de ramat. Ha d'haver-hi algú que també et porti a la contrària de tant en tant. Pilar, tu n'has conegut molts de líders.
Jo diferenciaria, òbviament no us he estat sentint tota l'estona i, per tant, potser aterro on no correspon. Jo diferenciaria el que és el lideratge del que és manar, del que és governar. Uh-huh. Tot el que estàveu dient a mi em serveix pels caps, pel bosc, no tant pels líders. Els líders són solitaris. Jo crec que el lideratge és solitari. El lideratge és una capacitat d'establir confiances i sinergies amb la gent, més enllà fins i tot de la teva pròpia voluntat. A vegades hi ha grans lideratges intel·lectuals, per exemple, o polítics, malgrat ells mateixos, és a dir, malgrat la seva pròpia voluntat. Jo no sé si tots els líders que hem conegut tenen lideratge. Tenen capacitat de seducció, potser sí. Poden estructurar idees i fins i tot arrossegar col·lectius. Però el lideratge és una cosa més subtil i n'hi ha pocs que tenen aquest lideratge carismàtic, que va més enllà. Més enllà dels errors, de les misèries, i que s'estableix, crec, en tres paràmetres. Un és la capacitat de generar grans confiances, fins i tot des del desconeixement. Hi ha gent que creus que la pots escoltar o seguir, malgrat que la coneixes molt poc. Després també té a veure amb la visió llunyana. El líder ha de ser un estadista en política o en una empresa, el que sigui, ha de tenir mirada lateral, o sigui, intel·ligència lateral. Ha de veure problemes on no se'n veu ningú i trobar solucions on ningú les troba.
Exacte, una mirada llarga, si no, que podríem dir. Tenir aquesta visió a l'horitzó.
Sí. Si no tens l'horitzó llunyà, si no tens la mirada llarga, pots ser un gran cap, un gran president, però no ets un líder. És a dir, és la diferència entre un polític i un estadista, d'alguna manera, no? Això en política. En qualsevol altra disciplina, el gran escriptor, per exemple, el líder en el món de la literatura, que tingui un gran lideratge, és aquell que va més enllà del que serien les solucions normals o lògiques en un guió o en una novel·la, etc. I passa el mateix en totes les disciplines. En política això és molt clar.
Ara estic pensant, Pilar, que segur que tots els lideratges són complicats, no? El món de l'empresa i el món de la política, però la política té, no sé si utilitzaré la paraula correcta, un punt de perversitat, no? I això ho hem vist molt en els últims anys. Per molt líder que siguis, per molt que puguis ser empàtic, pròxim i tal, si al final te la juguen. I quan te la juguen, hi ha un punt de perversitat aquí, no?
Sí.
I això tu ho has viscut.
Però això té molt poc a veure amb el lideratge. És a dir, òbviament el polític...
Ho dic fins i tot de cara al que és el líder, no? Les conseqüències...
Repeteixo, no sé si són líders. En tenim algun en aquests moments? N'hem tingut en els darrers anys o les darreres dècades? És una cosa que cal qüestionar-se si ens posem molt seriosos. Hem tingut grans personatges molt importants, però lideratges... Tal vegada l'únic lideratge que hem tingut des de la democràcia deu ser Pujol. I jo tinc una estima i un respecte per en Mas o per en Puigdemont, per exemple, o fins i tot des de la llunyania, que òbviament tinc moltes diferències, però són també gent molt potent, doncs un Junqueras. O un Felipe González. No són líders, són una altra cosa. Han estat grans referents polítics, amb gran capacitat de seducció, amb gran creació de catarsis, però aquest lideratge que deixa empremta Europa a la història, tal vegada Pujol, que malgrat tot era un tipus més aviat rarot, més aviat antipàtic, més aviat amb el que no sempre podies confiar, però que tenia una mirada llunyana brutal. Puigdemont la té, d'alguna manera, en aquests moments. Però està per veure encara si realment qualla com a gran líder. Òbviament té lideratge. Clar que el tenen, tots els polítics importants en tenen. Però no sé si van més enllà. I els grans líders moren bé, Per exemple, Felipe González no és un gran líder, ha mort molt malament. Vol dir que hi havia allà una mediocritat amagada. És a dir, en la història hi ha pocs grans líders. Churchill era un líder. Perquè encara a hores d'ara l'enyorem i encara a hores d'ara la seva mirada llunyana ens ajudaria, no? Són aquests personatges, aquest és el lideratge de veritat. El que està per damunt de les pròpies misèries, que genera grans il·lusions, malgrat que pot generar grans desconfiances, no tenen que ser grans persones, eh? Poden ser personatges més aviat complexos i difícils, però, punyetes, a l'hora de la veritat, saben exactament cap a on anar, no?
Pilar, deixa'm que et faci una última pregunta, va, que no tenim molt temps, però aquesta te l'haig de fer. Aquesta te l'haig de fer. Comença la campanya electoral, tenim un 12 de maig aquí a la cantonada, tu ets una estadista, estratega... Perdona, ets un gat vell. Ets un gat vell, perquè ja n'has vist moltes.
Biològicament, segur.
No, jo no ho deia en aquest sentit, que consti en acta, no ho deia en aquest sentit. Ets gat vell i saps que hem tingut llargues converses en aquest sentit. Però com la veus, va? Com ho veus venir, això?
Bueno, la campanya electoral, sense cap mena de dubte, és un binomi entre Illa i Puigdemont, això em sembla bastant clar. Però si Puigdemont no s'espavila una mica, Illa consolidarà posicions, que és el que li està passant, i per bé que jo penso que Puigdemont serà l'altre. Si tu preguntes qui guanyarà, a hores d'ara no m'agrada, però jo penso que està més ben situat Illa.
No he anat tan lluny, però ja que m'afegeixes en el discurs, endavant.
Dic, si em preguntes qui governarà, a hores d'ara això és un galimaties molt complex, que no tinc clar que tingui una sortida fàcil. Perquè si guanya Puigdemont o està en posició de ser president, el PSOE no es podrà permetre que no ho sigui i hauran de sacrificar Illa. Però si en canvi sacrifiquen Illa, probablement sacrifiquen a Pedro Sánchez. Tot és enormement complicat. I Esquerra té una mala posició aquí, perquè en tota probabilitat quedarà tercer i per tant quedarà també mal situat per donar-li amb un o altre la presidència. A hores d'ara fer prospectiva és un esport de risc.
Sí, tant, jo no gosaria. Tant, perquè les enquestes ja per començar ja no les enganxen, ja ha passat a la història. Pilar, gràcies. Gràcies per aquests minuts. Irem parlant durant la campanya.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé. Una abraçada, fins aviat.
Adéu.
Gràcies. Molt bé, no sé si hi ha algun comentari molt ràpid perquè estem fora de temps i ja m'apreten des de fa estona.
Home, jo aquí una cosa que veig clar és que diu... ha parlat de lideratges més enllà. Sí. Hi ha grans líders, ha dit Churchill aquí. Sí. Jo dic que no s'ha de confondre, parlem de lideratges i no s'ha de confondre els bons lideratges amb els lideratges bons. Perquè vull dir que hi ha molt bons líders a l'extrem. Hitler era un molt bon líder, però no era un líder bo. No? Hi ha molts líders que saben fer anar bé el seu projecte, però després hi ha corrupció i tal, sobretot en un món que han parlat molt de l'ètica, la credibilitat, l'autenticitat, però després no penalitza massa. Hi ha gent que està en processos i després els voten igual.
Molt ràpid.
Jo, molt breu, una llança a favor de que cadascú pot ser líder. Que el lideratge...
El porta cadascú interior.
El pot desenvolupar i que se l'ha de desenvolupar.
Doctor
Jo crec que en política sempre són millors els líders tous que no pas els grans líders que acostumen a ser messiànics i a portar-nos a llocs indesitjats. Ningú coneix el president de Suïssa o de Noruega i no són països que vagin justament malament.
Això és veritat. Mateu, que t'has quedat aquí ara...
No, l'escoltava atentament. No, a mi m'ha agradat, sobretot, lo difícil que és quan dius que has de tenir una visió de futur. És a dir, perquè és quan l'equip et segueix. I l'has de tenir molt clara, aquesta visió, no? Ens passa amb líders empresarials i també amb líders polítics. De que quan veus que té el projecte clar, ja sigui de país o d'empresa, doncs la gent hi confia i el segueix, no?
Imma.
Jo només afegir que falta de líders, crec, en aquesta campanya, que no haguem d'anar a l'estiu un altre cop a votar. Que no ens ho facin.
Una opció seria que presentessis com a candidata i consellera d'Agricultura el dia de demà.
No.
Molt bé, gràcies a tots cinc per acompanyar-nos, per fer-nos aquesta reflexió. Fins molt aviat, que vagi molt bé. Gràcies des de casa. I nosaltres hi tornem d'aquí un mes. Que vagi molt bé. Que descanseu.
Un paisatge únic com el de la Vall de Bianya només pot donar coses bones. A Can Dorca elaborem embotits curats i cuits i productes de carn fresca de forma artesanal, amb porcs criats a la Garrotxa per oferir un producte extraordinari. Tenim un dels pocs escorxadors artesans de Catalunya per garantir la traçabilitat i la qualitat. Can Dorca, embotits artesans de qualitat des de 1949.